best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I ara està sí Luis Cabedo, ell és el creador de la pàgina de Facebook de Amics del Crist del Calvari. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
De què parlem avui?
Pues avui parlarem de la primera vez, però de la primera vez, del primer semàforo que va haver así a Vila-real i de la primera gasolinera o bencinera, segons cada un tinga el tecnicisme del seu valencià.
Gasolinera,
eh? I també, ja que s'aproximen les festes de Sant Pasqual, perquè no el mes de maig són eleccions ja van, també tenim que recordar el nostre sant, pues contaria, si vols, l'origen del cordonet, que a lo millor molta gent no ho sap, els porta i no sap per quin motiu té el seu origen.
O no sap explicar-lo quan algú li diu, escolta, algú de fora diu, porta'm un cordonet de Sant Pasqual, bueno, pues estaria bé que anarà junt en l'explicació. Primer semàfor seria tot un aconteciment, la gent aniria a veure'l, no?, i tot lo demés.
Sí, sí. Pues mira, Susana, avui anem a parlar de coses que són normals per a la majoria dels conductors dels vehicles a motor, però que fa anys no existia al nostre poble, com per exemple els semàforos. Però saps, Susana, que hasta que va ser instal·lat el primer semàfor al Vila-real a l'any 1970, el món va tindre que conèixer la evolució d'un dels majors invents per una bona circulació viària, el qual ha evitat molts accidents. El primer semàfor de la història, i això fa ja 155 anys, es hem de traslladar al 9 de desembre de l'any 1868, dia que se va instal·lar a Londres el primer semàfor del qual se té constància. En ell, un policia movia cap amunt i cap avall un dels seus braços, en el que comptava unes llums de gas de color verd i roig que indicaven si estava o no permitit el pas. Això, per cert, estava pensat especialment per als que agarraven els cotxes per la nit. Lamentablement, el 2 de gener de l'any 1869, el semàfor va explotar, ferint de gravetat al policia el que el manejava. Per això, se va tenir un gran interès per automatitzar esta labor i així donar la possibilitat de regular el trànsit sense dedicar a un policia de manera exclusiva a esta faena. Va ser un dels avanços que va revolucionar el transport urbà. Però, Susana, la humanitat va haver d'esperar 45 anys per a veure que el que se consideraria el primer semàfor tal com el coneixem avui en dia. I se va instal·lar un 5 d'agost de l'any 1914 a Cleveland, que és una ciutat de l'estat nord-americà de Ohio. A Espanya va haver d'esperar un poquet més, concretament 12 anys. Era el 10 de març de l'any 1926, en la capital d'Espanya, a Madrid, estaven a punt de canviar radicalment la seva forma de meretxar-se per la capital. S'instal·lava el primer semàfor d'Espanya. Després de 2 mesos d'instal·lació, fa 97 anys, que els vehicles van començar a parar-se en el cruce entre els carrers Alcalá i Gran Via, antes anomenada Conde de Peñalver. El semàfor va costar 23.850 pessetes de l'època. Les autoritats van donar avís a la premsa i van crear la redacció del primer reglament de trànsit de la ciutat. En aquells anys, els vehicles de motor, els carruatges i els vianants havien de conviure en un dels cruces més concorreguts de la capital. Allà, 4 guàrdies urbans apostaven per donar pas a uns i als altres. Però la modernitat, com quasi sempre, van portar els semàfors, però també va suposar el fi d'aquestes policies. Com era lògic, la premsa de l'època va ser avisada de la inauguració d'aquest nou artefacte. El titular va ser el següent: «Fars lluminosos, gran alegria del públic», i que la crònica s'al·ludia al caràcter festiu de la cerimònia i dels assistents. El semàfor era doble, constava de llum verda, groga i roja, i servia tant als que pujaven com als que baixaven per el conegut carrer madrileny. Podria programar-se manualment i comptava amb un sistema per ser controlat per un operari si patia alguna avaria. Poc després, el mecanisme es va popularitzar i al mateix cruce no van tardar en aparèixer altres semàfors que servien per a regular el trànsit dels carrers limítrofes. La instal·lació de l'aparell era la constatació de que els vehicles de motor ja havien guanyat la partida a la gent de peu i als carruatges.
Absolutament.
A més, l'aparició del semàfor també va obligar que els ciutadans s'haguessin d'aprendre noves normes. La premsa es va veure en l'obligació d'explicar als ciutadans per què servien aquestes llums verdes, roges i àmbar que s'encenien i s'apagaven. A més, Aquest mateix any es va publicar un nou reglament del trànsit de la ciutat per intentar harmonitzar la revolució que s'estava venint, encara que hi havia documents anteriors que ja avisaven dels problemes circulatoris de la ciutat de Madrid. Pues sí, com t'anava dient, el primer semàfor que va haver a Vila-real va ser instal·lat a l'any 1970, i això ja fa 53 anys, ja ho sé perquè és l'any que vaig néixer.
Poquito, eh?
Saps on van posar el primer semàfor a Vila-real, Susana?
Pues no.
Pues mira, t'ho dic enseguida. La instal·lació del semàfor va ser al cruce del carrer Ramon y Cajal, que encara està este nom, que és este d'ací que tenim davant de la ràdio, amb la del Primo de Rivera i José Antonio, noms que evidentment ja no estan. Pues el carrer actualment és l'avenida Francesc Tàrrega. Vamos, el cruce de lo que era l'antiga carretera Burriana Onda en l'avenida Francisco Tàrrega. Así.
Que encara n'hi ha semàforos. Encara està el semàforo.
Per això va ser el primer semàforo. I el segon va ser més cap avall, en el cruce de lo que era la Nacional 340, sí, al pas per el poble, junt, cruzant la carretera de Burriana d'Onda, va ser el segon semàforo. O sigui, el primer va ser ixe i el segon va ser l'altre.
Seria tot un aconteciment.
Pues, home, segurament, aconteciment, no sé, però algú al que li tocava el roig segur s'enfadaria, això d'espera, si no a ningú li fa molta gràcia, però bueno, tot depèn de lo que tardarà, perquè tu t'imagina que se pica roig i tarda ahí 5 minuts, pues...
La gent se desesperava dient, avui s'ha trencat i no se posa, no, sí, no canviarà de color, això ho han pensat tot el
si
món.
Si mos passa ara en 10 segons, imagina.
Sí.
I ara també, pues, vull contar-te també la història de la primera gasolinera a Vila-real. Pues, la primera bencinera o gasolinera a Vila-real, com vulguem dir-li, igual que el semàfor al nostre poble, va tindre que esperar un poc. Pues, Susana, per a parlar de l'origen d'este gran bé, és imprescindible tenir que traslladar-nos en el temps a Wisloe, un municipi d'Alemanya. Tindré que, des que vinc ací, tinc que anar a l'escola d'idiomes.
O fer això de l'Erasmus que fan de vez en cuando a un altre país.
Perquè sí, no? En esta localitat va ser ni més ni menys que el bressol de la primera bencinera del món, encara que no com la coneixem avui en dia, perquè al començament les bencineres eren farmàcies, ja que se considerava que tot producte químic o derivat del petroli també havia que ser manejat en aquest tipus d'establiments. I per què justament va ser aquesta farmàcia alemana, Susana, la primera que va ser com la primera bencinera? Pues resulta que al mes de l'agost de 1888, Berta Benz, d'això fa 135 anys, i esta Berta Benz, la dona de l'inventor de l'automòbil Carlos Benz, Mercedes Benz, va decidir fer una excursió en companyia dels seus fills des de Mannheim fins a la ciutat on havia nascut, Forchheim, a bord del Benz Pater Motorwagen número 3, vamos, el cotxe que va fer el seu home. L'escapada de la senyora Benz es considera com el primer viatge interurbà en automòbil de la història, amb un recorregut de 104 quilòmetres a l'anada i uns 90 a la tornada. Durant tan llarg trajecte es van veure en la necessitat de tornar a omplir el depòsit de combustible i van decidir parar en la farmàcia del senyor Willy Ockel, ubicat en Wisloe, per comprar uns litres d'un conegut producte de neteja derivat del petroli anomenat Lingroin. Faig la propaganda perquè estic segur que això no existirà, si no ho has sentit mai.
Ens demanaran drets.
Bueno, no s'ocupen en el Lidl.
Ens demanaran drets.
És la primera vegada que un automòbil proveïa durant una excursió familiar. La primera bencinera que hi va haver al món, més semblada al que coneixem avui en dia, la trobem a Seattle, als Estats Units, que va obrir en l'any 1907, i això ja fa 107 anys. Però en Espanya no apareix una bencinera en concret a la que se li puga atribuir i s'ha de ser la primera. I té una rocambolesca història que ara te contaré. En l'any 1907 es comença a debatre la idea de que Espanya havia de controlar els recursos energètics. En aquells temps, el mercat energètic espanyol estava controlat per les SAT germanes, mal nom que recibien companyies com la Shell, de capital anglès, o la Standard Oil, de la capital nord-americà, entre altres, les quals actuaven com la màfia, vamos, actuaven com la màfia o com la OPE avui en dia, que vamos a reducir el petroli i així no pugem el preu, bueno, que això no és que se ho hagin inventat, no? Això és més bé que la tos. La situació econòmica i política internacional sortida per la Primera Guerra Mundial permet al govern de la dictadura de Primo de Rivera expropiar les empreses estrangeres i crear una empresa baix el control espanyol i amb la presència de l'Estat. Primo de Rivera va impulsar una política de protecció industrial que pretenia reforçar la indústria espanyola. Peça clau per aquest objectiu va ser el control dels recursos energètics i principalment el petroli i els seus derivats. D'ahí va néixer CAMSA, la que tenia com a objectiu ser el centre i el motor d'un conglomerat industrial nacional que impulsaria la indústria petroquímica i química controlada al sector energètic. El ministre de Hacienda del govern de la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, va ser l'encarregat de fer la creació de CAMSA. En una carta que va enviar al rei Alfons XIII, li va exposar les necessitats de la creació de l'empresa petrolífera dient-li lo següent. Això és un extract de la carta que li va enviar. El petróleo és un factor industrial básico. És, asimismo, elemento sustantivo para la defensa nacional. El petróleo en España está monopolizado, de hecho, por dos grandes empresas industriales, la Standard Oil y la Shell, que desde el año 1925 se reparten amigablemente los beneficios del mercado español. Por eso va a hacer que aleshores, el 28 de junio del año 1927, surtirá el Real Decret que publica el concurso público de la gestión del monopoli creat, que sería adjudicado por la Administración del Estado. Aquesta adjudicació recau en quatre grans bancs: el Banc de Vizcaya, el Banc de Hispanoamericano, el Banesto i el Banco Urquijo, mantenint la totalitat del capital en mans espanyoles i l'Estat en reserva al mínim d'un 30%. O sigui, l'Estat tenia el 30% de la propietat. Per aquells anys, n'hi ha que dir als nostres oients, que les petroleres Shell i la Standard Oil controlaven el 80% del mercat mundial del petroli, un fet que va portar a iniciar i mantenir una campanya diplomàtica contra el govern espanyol, lo qual va produir un boicot en la venda del cru d'Espanya. Però per aquells anys, la recent nascuda URSS, o sigui la Unió de Repúbliques Soviètiques Russes, era l'únic estat que estava al marge d'aquest boicot, de manera que Espanya va negociar l'adquisició del petroli soviètic. El procés de desestabilització impulsat per els Estats Units i el Regne Unit va acabar contribuint a l'enderrocament de la dictadura de Primo de Rivera al gener de 1930. Però per la informació que ja està consultant, a Espanya no hi ha clarament informació de quina va ser la primera bencinera o gasolinera, però sabem que a Barcelona la primera que va haver es remunta a l'any 1924, justament al carrer Aragó, en el número 270, entre el Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya, i possiblement esta poguera dir que fora la primera gasolinera que va haver a Espanya. I així a Villarreal pues, va ser a l'any 1926 la primera bencinera que estava situada a si mateixa, a la plaça, a lo que avui és la plaça Major. I així hi havia unes cabines telefòniques, no eren així, els taxis, doncs allà era on estava la primera gasolinera que va haver a Villarreal.
Pues com ja sabem on estava el semàforo, la gasolinera, ara tenim que donar ràpidament, això sí, una explicació o almenys que coneguen d'on ven els cordoners de Sant Pasqual.
Sí, si diguérem el nom de Teresa Gumbau Safon, l'esperdanyera, possiblement molta gent no sàpiga qui és, perquè aquesta dona va faltar a l'any 70. Però bueno, vaig a contar-te una miqueta, canviant de tema, Susana, per això. Per la proximitat de les festes de Sant Pasqual hi ha una tradició que molta gent a lo millor no sap el seu origen, i no és una altra cosa que els cordoners de Sant Pasqual. Com quasi tots sabem, les mares clarisses del convent de Sant Pasqual confeccionen un xicotet cordó, o millor dit, cordonet, amb fil o llana de colors que els devots de Sant Pasqual lliguen al voltant de les seues canelles o turnells. Estos cordonets han estat passant sobre les relíquies del sepulcre del Sant una vegada estaven acabats, cosa que els dona este valor especial per als creients. Pues esta tradició, Susana, s'origina a la primera meitat del segle passat. Els anys de la postguerra i en ple nacional catolicisme quan una devota pasqualina anomenada Teresa Gumbau Safont, més coneguda com l'Espardenyera, que tenia una botiga de paqueteria al Raval Sant Pasqual, desitjant tenir sempre a prop el cordó que representava amb els seus nucs els tres vots que realitzaven els religiosos, com era la pobresa, la castetat i l'obediència, sí, i que a més forma part de l'hàbit dels frares franciscans, Teresa va començar a fer els cordons dels franciscans en xicoteta medida, depositant-los al convent on eren deixats un temps al celler que va ocupar Sant Pasqual a l'antic convent. Molt prompte va començar a ser imitada per altres persones que acudien davant del sepulcre de Sant Pasqual per a beneir-los, fins al punt que es van produir una gran demanda a les religioses del convent, que van continuar la confecció quan la senyora Gumbau va morir a l'any 1970. Al cap de tants anys dels seus orígens, avui en dia els cordonets confeccionats per les religioses són exportats a altres països, fins i tot amb demanda de colors. O sigui, cada un a gustos i colores, què se diu, no? La forma d'exportar aquests cordoners, segons ens diu Sor Beatriz Clarissa del convent, es fa a través d'altres devots, amb familiars o diferents llocs del món, o sigui, gent que té escampar per tot arreu del planeta, pues es envien cordoners i tot, però a part, n'hi ha altres formes que arriben a molts llocs, que són els pelegrins que cada any van a Fàtima o van a Lourdes, pues també van carregats de cordons, perquè se troben pelegrins d'altres llocs del món, claro, en el qual els demanen. Per això la internacionalització dels cordoners, inclús no fa molt, si va a veure el partit d'Espanya, lo Celso, el árbitro volia llevar-li el cordoner de Sant Pasqual, entre altres, perquè bueno, el més exagerat és l'Emery, l'Emery portava dos cordons que pareixia això, les que penjava mare en les cortines del passillo. Això no eren cordonets, això era...
Però quan més gran, més milagros, no?
Sí, bueno, segurament, perquè van guanyar la copa, o sigui, benditos siguin els cordonets.
Per cert, hem acabat amb els cordonets, queda algo?
Ja ho tinc tot, ja. Era la senyora Teresa Gumbau, a la que tot el món, gràcies a ella, portem els cordoners avui en dia com una tradició, que ja et dic. Sí,
un reconeixement a esta senyora, a doña Teresa Gumbau.
Sí, i avui ja, per últim, ja que és el dia de Montserrat,
claro, dir
que en l'any 1931, un monge de la Orden de Custòdia de la Virgen, Ansel Alvaredo, va assegurar que la Verge era blanca, però fins a l'any 2001 no se va poder demostrar. Segons el Servici de Restauració de Béns de Mobles de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, que la va sotmetre a l'escultura un minuciós examen encarregat per l'abadia benedictina. Els resultats de les proves dictaminaven que tot el color de la vestimenta de la talla estava format per el blau i el roig i el rosa, a més de determinar que la Verge era blanca. El motiu que se va transformar el seu rostre en negre va ser l'alt contingut de plom que tenia la pintura blanca quan se li va pintar originalment. A mitjans del segle XVI va ser composta fora, va agarrar aquest color negre, se va descompondre el plom i va agarrar aquest color negre. I no obstant, a principis del segle XIX, diu, pues ja que és negre, el capellà que estava dit, pues anem a acabar de pintar la negra, i aixina la va rematar, pobreta. I així n'ha arribat fins als nostres dies, negra com el carbó, però molt patrona de tots els catalans,
en
a la
fin,
qual li tenen gran amor.
Que avui vindran carregats per al partit, perquè els ajude, no?
Pues sí.
En fi, moltes gràcies per haver estat així,
pues
Lluís. T'espero ja, estem pendents de lo que vindràs a contar-nos la setmana que ve. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Susana, mos veiem. Hasta ara. Such a funny thing for me to try to explain.